voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Diego de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Hemos comenzado 2022. Felicitamos el nuevo año a Adela Soler, que nos hará referencia en un principio a la memoria histórica.
Moltes gràcies, Enric. Bon any. L'Associació de Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa Comú 126 de Paterna, la Fossa de la Terra, junta a l'Ajuntament de València, busquen familiars de les persones de València afusellades a Paterna. Si n'eres familiar o descendent, posa't en contacte amb el següent correu: familiarsfossa126paterna@gmail.com. Benvingudes al Déu de Santa Teresa, a l'edició del 14 de gener. Les seccions d'avui seran, en primer lloc, l'entrevista del nostre company Adelí Martínez, que farà al grup de suport de l'Aurora; en segon lloc, al Roig al calendari del mateix Adelí Martínez; i en tercer lloc, la nostra programació de Car Revolta. Passem a l'espai de l'entrevista que conduirà Adelí Martínez. Hola, Adelí, bona vesprada.
Hola, Estela. Avui tenim amb nosaltres a Vicent Alexandre, que és el portaveu del grup de suport l'Aurora. Bona vesprada, Vicent.
Hola, bona vesprada.
Per començar l'entrevista, podries explicar-nos de manera breu què és el grup de suport l'Aurora?
Pues el grup de suport l'Aurora és una entitat de recent creació que es va crear a maig de 2021 i donem suport a tots els vaixells i les ONGs de rescat que estan actuant al port de Borriana.
I exactament, podries contestar quines són les vostres accions, quines són les vostres línies de treball principals?
Nosaltres el que fem és ens organitzem per a donar suport logístic, tècnic, de voluntariat. També fem interacció entre les diferents entitats i conselleries, tot tipus d'administracions, empreses. Donem suport al tema d'assessorament de compres. Un poc som com una empresa de serveis per a un vaixell, però especialitzat en ONGs de rescat humanitari.
Aleshores, vosaltres no us dediqueu a fer rescats al Mediterrani?
No, nosaltres tenim una base de suport en Borriana, que per diversos factors que després, si això comentem, pues s'ha convertit en el port de referència per a totes aquestes ONGs. ONGs tant de l'estat espanyol com alemanes, suïsses, italianes, que han triat el port de Borriana per a fer les seves accions.
El projecte comença a gestar-se el 2014. Quin és el motiu? Com comença a gestar-se el projecte?
Primer van anar arribant vaixells al port, però no vam tindre una interacció real en ells, fins que va arribar un vaixell alemà nou, que una configuració nova, una tripulació nova, està gent a través de moviments socials, concretament en la xarxa zapatista. Venia en ells un alemà que controlava l'idioma i tenia contactes en aquesta xarxa, i a través de la xarxa zapatista de València van donar en nosaltres, que som tot gent que estem propera als moviments socials, polítics i culturals de Borriana i de tota la plana, i vam començar a recolzar-los de manera pràcticament individual i des de col·lectius que es dedicaven a altres coses. I després, en el temps, ja vam veure que era molt interessant pues, tindre una entitat ad hoc per a poder donar cabuda a totes les necessitats que tenen les entitats.
Perquè en Borriana hi ha algun antecedent o algun col·lectiu semblant a vosaltres?
En Borriana, concretament, va haver moviment d'insubmissió, va haver un moviment després de centres socials autogestionats, després han hagut moviments més transversals, socials i polítics, però sempre són projectes un poc inconexes i van canviant un poc. Últimament va haver un cas al Popular, en la Centraleta, i després això també pues, va tindre un baixó a la Centraleta. Tota la gent que venim d'aquests moviments, també estem molt relacionats en Castelló, pues, van donar un pas endavant i van muntar el que és l'Aurora.
La última pregunta em referia més, Vicent, si teníeu relació, hi havia antecedents de col·lectius pareguts al grup de suport a l'Aurora. Em referís en algun port proper o en algun...
Les ONGs actuen en tot el Mediterrani, però és la primera vegada que es dona el cas. A vegades coincidixen en ports, sobretot quan deixen rescatats, però és la primera vegada que es dona el fenomen que hasta 7 entitats diferents i hasta 9 vaixells coincidixen en un mateix port. Aquesta situació no s'havia donat mai. Aleshores sí que les entitats reben suport pues, dels moviments socials de cada zona on estan o no, però que n'hi hagi aquesta confluència de tots aquests vaixells no havia passat. És la primera vegada que es dona aquest fenomen. I, a més, és una cosa que parlem a diari en la gent de les tripulacions, els caps de logística i la coordinació de les entitats.
Quines ONGs coopereu actualment?
Ara mateix cooperem en Sea-Watch, que és alemana, en CI, que també és alemana, amb la catalana Open Arms. En Euskadi tenim a Salvamento Marítimo Humanitario. Després tenim a Luis Michel, que és un vaixell autònom, que també opera a baix pavelló alemà. Una entitat que se diu Prodemite, que també és de l'estat espanyol, que són rescatistes. Una altra entitat italiana que se diu Rescue People Saving People. Alemans també tenim a Mission Lifeline, Seapunks. I després tenim altres entitats en les que col·laborem, però no tenim vaixell o, diguem, o base d'operacions a Borriana.
I actualment, ara mateix, en el port, hi ha algun d'aquests vaixells que estigui operant?
A dia d'avui tenim l'Open Arms 1, que és la nova embarcació d'Open Arms, una embarcació molt més gran i molt més equipada ad hoc per a lo que és el rescat civil humanitari. Tenim a Sea-Watch 4, que està realitzant una varada tècnica, i a CI 4, que està realitzant la varada d'hivern, una parada tècnica un poc més dura, vull dir que se tenen que fer més coses sobre el vaixell per a poder-lo ficar practicable per a tornar a rescatar. Este estiu hem arribat a tindre 7 vaixells a la vegada en Borriana.
I per què el port de Borriana és base d'activitat de tants vaixells d'ONGs?
Ahí n'hi ha diversos factors. Uno principal és que la zona on més s'opera, que és entre Líbia, Itàlia i Malta, Itàlia i Malta no volen aquest tipus de vaixells en els seus ports, ni en la seva zona marítima, ni en cap lloc. Aleshores, Espanya és prou propera, diguem, i després n'hi ha un factor que és que el varador de Borriana és un varador antic i que presta una sèrie de serveis, diguem, això per explicar-ho moltes vegades fem el símil de quan t'agafes un vehicle nou, una furgoneta, i vas al taller de la marca en concret, al servei tècnic oficial, però quan tens un vehicle que ja té més anys, pues vas a buscar un taller tal vegada més econòmic que pugui fer un tipus de reparacions d'una altra manera. Això, juntat amb que el port de Borriana és un port, diguem, un poc especial per les seues dimensions, no és un port massa gran, aleshores no té control d'accés, està molt proper a les vivendes que lloguen per a les entitats, el clima, la bona comunicació de Borriana a nivell de tren i d'aeroport a través de València, i després pues, el factor del boca a boca entre les entitats que tenen molt bona comunicació, i per a finalitzar pues, el recolzament que tenen per part de la població civil de Borriana i de l'entorn. Tots aquests factors sumen i Borriana, pues, per totes aquestes coincidències o no, s'ha convertit en tot un referent.
Tornant un poquet al funcionament del grup de suport, podries dir-me actualment qui forma part del projecte? N'hi ha socis, voluntaris, treballadors? Com funciona?
El treball de moment és totalment voluntari. Diguem que n'hi ha un nucli dur d'unes 3 persones que es dediquem al servei diari, diguem quasi 24 hores com de guàrdia per atendre qualsevol demanda que puguen tindre els vaixells. I després s'ha creat una xarxa com un grup calent d'unes 67-70 persones que estan en un grup de Telegram i de WhatsApp per a poder actuar en qualsevol moment quan se necessiten mans. Recentment, fa vora d'un mes i mig, van fer una assemblea oberta per a tots els voluntaris per tal de reforçar el que és l'estructura del col·lectiu i de l'entitat, perquè és necessari. Tinguem en compte que l'Aurora, encara que porta més temps treballant, però formalment es creen mans, i estem corrent molt perquè les demandes són moltes i tractem de fer l'entitat més forta. Després ahí tenim un grup perquè tenim moltes demandes i dubtes dels departaments mèdics, de les embarcacions i de les ONGs. N'hi ha un grup de 5-6 persones que són del sector sanitari i els dubtes o proveedors que necessiten les embarcacions es destinen a este grup de treball.
I la finançació del grup Super Aurora com funciona?
Pues la financiació funciona de les nostres butxaques personals, ha funcionat des d'un principi. Últimament hem començat a rebre donatius a través d'una caixa de resistència, a través de transferències o per Bizum. I després, també últimament, fa vora de dos mesos, vam llançar unes equipacions, prendes tècniques, sudaderes i samarretes de merchandatge que els mateixos voluntaris han comprat. Tenim una finançació realment precària. També és una de les coses que estem començant a treballar per millorar.
També seria interessant el nom del grup suport, el nom de l'Aurora. Ens agradaria saber l'explicació.
Realment és un homenatge als moviments socials del nostre poble i del nostre entorn. L'Aurora va ser en principis de segle passat. No n'hi havia porta borriana i les caixes borrianes són un poble pràcticament en l'època que la seva economia i en aquest moment boiant era deguda al tema de l'exportació de les taronges, no tenien port i les grans caixes de taronja de l'època, de fusta, s'embarcaven en vaixells menuts, en barcasses, i se portaven fins a vapors que estaven fondejats a certa distància de la platja. Aleshores, això ho gestionava tota aquesta feina d'embarcar les caixes, portar-les fins als vaixells grans. S'organitzava a través d'un moviment obrer, un col·lectiu sindicat, que seria l'Aurora, i aleshores nosaltres hem agarrat aquest nom per fer un homenatge als treballadors i als moviments obrers de principis de segle al nostre poble.
Ens interessaria ara parlar d'alguns dels projectes que realitzeu. Un d'aquests projectes és Cesormet. Ens podries dir de què es tracta?
Sí, així anar ràpidament. El tema és que moltes vegades tenim necessitat de les embarcacions, necessiten fer actuacions i aleshores han de buidar les bodegues. A vegades han de deixar materials entre emissió i emissió, estem parlant de lanxes, armilles salvavides, tot tipus de ferramentes. Llavors, un dels primers problemes que es van trobar fa un parell d'anys és que no teníem lloc al port per a fer aquest magatzematge de materials. Vam demanar una nau a la Conselleria de Ports, la nau no era possible que ens la cediren, i ara el que hem creat és un projecte amb enginyers, arquitectes i tècnics del nostre entorn, que també són voluntaris, per ocupar un espai de 150 metres quadrats, amb contenidors numerats, amb un taller comunitari, amb unes oficines que puguen utilitzar totes les entitats, amb una carpa central per a poder fer treballs a l'ombra i, a més, un cert d'interpretació. Este projecte portem treballant en ell quasi dos anys, hem tingut reunions en totes les parts i està prou avançat. Ara estem pendents de les condicions que ens fiqui la Conselleria per poder desenvolupar el projecte i un poc acabar de perfilar quina és la participació de totes les entitats que volen formar part i com es va desenvolupar.
També teniu una aliança amb United for Rescue. Què es tracta, aquesta aliança?
Parlaríem que és una ONG que dona serveis a totes les ONGs que fan rescat civil humanitari, però no rescata. El que fa és buscar fons a través de donacions particulars, d'entitats, normalment privades, molt arrelades al moviment cultural i sobretot en la zona d'Alemanya, i el que fan és aconseguir fons per a totes les entitats que fan rescat civil. Diguem, tenen una xarxa molt potent per a generar recursos econòmics per a les entitats.
Un altre d'aquests projectes seria el projecte de Wisis, és veritat?
Ahir no hem parlat un poc, una de les funcions que fem normalment és la de buscar allotjaments o assessorar en allotjaments. Tinguem en compte que quan parlem de que hem tingut fins 7 embarcacions, estem parlant que aquest estiu hem tingut unes 80 persones en el port de Borriana o en Borriana. En època hivernal, el port i l'entorn és una zona costanera i turística o de segones residències. Aleshores, lloguem vivendes i pisos i tot tipus d'habitatge en la zona del port, però en l'època estival, aquestes vivendes pugen molt de preu. Aleshores, lloguem pisos en la zona, diguem, del poble, en la zona més urbana. Per a facilitar el desplaçament dels treballadors, voluntàries i militants de les entitats, fiquem a l'abast d'elles pues, com un banc de bicicletes i el que fem és tindre pues, 10, 15, 20 bicicletes a l'abast de les entitats. Arriba un vaixell, quantes bicicletes aneu a necessitar? Pues, 5. Se les prestem, es les utilitzen i quan se'n van de missió les tornen al banc i tornen a mans d'altres entitats. Això es va fer a través de les donacions de particulars i altres entitats socials que ens van prestar bicicletes i nosaltres les mantenim i fem un poc el control i la distribució d'aquests materials.
I últimament també heu dut a terme una campanya de recollida de roba i mantes per a Sèrbia i Grècia, és així?
Sí, això es va finalitzar el 10 de gener. Hem estat tot el mes de desembre treballant en diverses sessions. Teníem un banc de material, sobretot roba, mantes i algunes coses per als més menuts. Teníem en un magatzem un poc precari. Primer ho teníem en un vaixell que teníem mig ocupat, però després ho vam pagar per ser un magatzem. I hem estat classificant-ho tot, encaixant-ho i paletitzant-ho, i ho hem donat per a una ONG que se diu No Name Kitchen, que treballa en camps d'acollida en Sèrbia, Grècia i en altres zones en conflictes territorials on hi ha molta afluència de gent que està buscant-se la vida. Aleshores, hem enviat 10 palets replets de roba i tot tipus de materials ben classificats per a que siga operatiu, i es va fer l'enviament a la central de No Name Kitchen, que ho destinarà a Sèrbia i a Grècia segons les necessitats de cada zona en la que actua.
I un altre d'aquests projectes que em sembla molt interessant i necessari és l'aula didàctica de migracions, que no sé si ja funciona, si no, ens podries explicar?
Nosaltres veiem prioritari el tema de difondre, de lluitar contra el racisme, la porofòbia i el feixisme directament, i les controvèrsies i els bulos que n'hi ha sobre el tema del rescat civil humanitari. Aleshores, una de les ferramentes que veiem principal per actuar és centrar-nos en la població més jove. Nosaltres encara no érem entitat, diguem, que poguera encapçalar aquest projecte, i el que vam fer va ser ficar en contacte a la Conselleria d'Educació del País Valencià en una de les entitats, que és Sea-Watch alemana. Van a crear en els materials que va servir Sea-Watch i la coordinació en la Conselleria d'Educació, es va ofertar material didàctic i visites guiades per a tota la població, diguem, educativa del País Valencià que puga vindre o que puguem anar a, que es puga anar a donar a oferir aquests materials. I a banda, el que volem crear també és un banc de recursos, tallers, dinàmiques, jocs, vídeos, plataformes en llibres, còmics, per a que tota la població educativa pugui utilitzar en les aules i que tinga ferramentes per a treballar això en els més joves.
Com valoraries l'acollida del vostre projecte, sobretot en l'entorn més pròxim, en Borriana, en la comarca?
Al principi, sectors més propers a l'extrema dreta van fer un discurs de que Borriana estava emparant els traficants de persones. Alguns conflictes hem tingut, enganxons en l'extrema dreta. De fet, rebem amenaces en xarxes socials. Jo i alguns companys i companyes que fem de portaveus també rebem amenaces a tipus personal. La manera que vam tindre de combatre això pues és esta. A banda de tota la feina que fem és difondre els missatges, quines són les activitats i què és el que s'està fent i quina és la importància que té el rescat civil. I també el que hem creat, una cosa interessant per a combatre això des de l'arrel, hem creat conjuntament en les entitats de rescat i els vaixells una xarxa de les compres de panaderia, fruiteria, verduleria, carn, peix, les estem fent en comerç de proximitat, en el mercat municipal de Borriana o en comerços familiars. Estem ficant en valor la importància que té econòmicament entitats trien Borriana com a seu, com a base d'operacions, i la importància que té econòmicament i també socialment a l'hora de crear una xarxa de consum responsable i circular, per a que també este boca a boca dels comerciants, de la gent del mercat, potència i parle bé de la importància que tenen aquestes entitats. Això ho veiem superpositiu i, de fet, ha sigut una de les millors ferramentes que tenim per a combatre un poc una certa línia que n'hi ha arrelada a la ignorància i a la no ignorància, és a la extrema dreta i el racisme ben planificat que plantegen alguns sectors mínims, però que fan molt de soroll a la nostra població.
I la vostra relació amb les institucions, Ajuntament, Generalitat, quina és?
Nosaltres moltes vegades fem de mediadors. Entengam que les entitats, sobretot les que no són de l'estat espanyol, no sempre coneixen l'idioma ni l'idiosincràsia de les entitats. Moltes vegades fem de mediadors i nosaltres tenim bona relació. Diguem, l'Ajuntament se li va sol·licitar perquè Conselleria ens demanava que per al CERSOMET n'hi haguera una resposta del poble. El plenari municipal va aprovar quasi per unanimitat, llevant a Vox, que nosaltres no el considerem ni unànime ni no unànime, va ser l'únic partit que va votar en contra. Amb el plenari municipal es va posicionar a favor de que s'instal·li el CERSOMET a Borriana. I després a nivell tenim portaveus i gent voluntària dins de les entitats que es dedica a les relacions institucionals en l'Ajuntament. Després, a nivells de conselleria, pues, es relacionem tant en Conselleria d'Educació, Conselleria de Ports i Aeroports. També tenim relació en el Port de Castelló, que encara que no tinga jurisdicció en Borriana, però tenim una bona relació en ells, que tenim relació i intentem mediar entre els projectes nostres com el de les altres entitats amb les institucions.
Per marcar un poquet la situació actual del rescat a la Mediterrània des del vostre punt de vista, com la valoraríeu?
Nosaltres, una de les coses que més ens dona força per seguir en este projecte és que totes les entitats fan rescat civil humanitari, però també fan una tremenda labor de denúncia de violació de drets humans per part de Líbia, per part d'Itàlia, per part d'Europa, per part de la seva policia antidisturbis a la mar, que són Frontex. La nostra entitat és molt important i que el que s'està fent és tan important com que quan un vaixell surt de Borriana, als 3, 4, 5 dies com a molt, ha rescatat 500 vides. Per un costat, Europa està donant-li l'esquena als drets humans i està donant-li esquena a la gent que mor ofegada al Mediterrani, i que la població civil ens estem empoderant i estem creant estructures molt potentes, molt serioses i molt professionals a l'hora de rescatar. Ojalà les entitats en breu deixen d'existir i es tinguin que dedicar a altres conflictes i a altres problemes que tenim en la societat. Però ara mateix notem que cada vegada que rescatem, que eixim a la mar, estem rescatant a molta gent. Aleshores, volem fer la denúncia a Europa i sobretot a la societat, que es plantege què fem, com podem pressionar. Creiem que és molt important que no es deixi a la gent ofegar-se al Mediterrani.
Incidint en això últim que has dit, què penses que haurien de fer les autoritats per canviar la situació? Què podien fer de manera més immediata?
Les autoritats simplement el que tindrien que fer és complir les normes que s'han marcat, que les incomplissin constantment. Estan subvencionant en quantitats ingents de diner a Líbia, que és un estat fallit, que no respecta els drets humans. La gent que està fugint de Líbia la tornen en calent a Líbia sense estudiar els seus processos individuals de si tenen dret a acollida o no tenen dret a acollida. A Europa li diem que igual que ens obliga, que ens marca unes lleis que hem de respectar, que siguin els primers que la respecten i que facin que se respecten al Mediterrani i a tot arreu. Ja que es marquen unes pautes, per lo menos que tinguin la poca vergonya de respectar-les i fer-les respectar. A la població civil, a nosaltres, a la gent de base, a la gent de carrer, els diria que seguisquen les xarxes tant nostres com de les entitats i que estiguen al dia del que passa, de les violacions de drets i del que fa falta per a pressionar a Europa.
Només volia preguntar-te, les properes activitats hi ha alguna cosa o si no n'hi ha alguna cosa que dir no t'ho pregunte?
Sobretot planificant com estructurar més forta l'entitat. O sigui, n'hi hauran en breu xerrades, n'hi hauran assemblees, simplement seguir-nos en xarxes.
Per acabar, sí que ens agradaria saber si alguna persona vol contactar amb vosaltres per a formar part del grup de suport o per ajudar-vos, què pot fer?
Ahí tenim la pàgina web, que és aurorasuport.org. Ahí podem conèixer les nostres xarxes socials, estem a Twitter, Instagram i Facebook. Poden participar o fer bé fent donacions, que és una manera, o bé inscriure's al formulari que n'hi ha de voluntariat. Voluntariat tenim presencial, però també tenim molts voluntaris que no són de Borriana ni són de La Plana, que col·laboren en molts temes, tant siga de traducció, assessorament jurídic, o que puguen tirar un cable en qualsevol cosa, en qualsevol moment.
Doncs encantat d'haver-te tingut amb nosaltres, Vicent.
El plaer és nostre sempre i sempre que vulgueu assistirem donant-vos tot el que necessiteu, informació i recolzament.
Hem entrevistat avui a Vicent Alexandre, portaveu del grup de suport L'Aurora.
Ara el company Adelí Martínez continuarà en la seva secció al Roig al Calendari.
Com és habitual, el mes de gener, Julio Bustamante realitza el primer concert de l'any. I això és un pas sempre una manera optimista d'encarar el nou cicle que comença. Enguany d'aquest concert es realitza diumenge 30 de gener a la Casa de la Mar, a les 12:30 del migdia. La Casa de la Mar està situada a 100 metres de la platja de la Patacona, Alboraia, Hortanor, i és una antiga nau industrial rehabilitada amb diversos espais on es realitzen esdeveniments relacionats amb la música, l'art, l'oci i la gastronomia. El concert del 30 de gener serà en banda completa i suposarà la presentació dels temes que formarà part del nou disc de Bustamante, Sueños Emissarios, que es publicarà pròximament. Aquesta és una oportunitat excepcional per deixar-se seduir per la llum i el pop folk entusiasta de Bustamante, a la vora de la mar que l'ha inspirat en els seus més de 40 anys de carrera. Ara escoltarem La missió del copiloto, tema que dona títol al seu darrer disc del 2017. Deixeu-se bressolar per la veu calmada i la melodia reparadora que embolcalla paraules sàvies i necessàries ara més que mai. Temporals i primaveres, egoisme i unitat, lenta avança la consciència d'una sola humanitat.
temps que volen ràpid i canten coses per a tots. Les estranyes melodies són ahí per avisar que les coses són possibles i que tot tomen forma d'art.
Passant a les activitats de Carrer Volta, l'exposició d'EduFood s'allargarà fins al dia 4 de febrer. Tenim una segona activitat que serà un taller organitzat per Amics de la Terra el divendres 21 de gener a les 6:30. El taller es diu Taller Activista de Custòdia del Territori Rural i el Cos Territori. I en tercer lloc tindrem una activitat el dissabte 29 de gener a les 2:30, que serà una presentació d'un llibre, No n'hi havia València, amb l'autora Mercè Climent i Laia Mas, periodista i professora. I per acabar l'activitat tindrem un vermut. Organitza Sembra Llibres i Carrer Volta. Els tallers de la Comissió de Plàstiques d'este mes constaran per la part d'Alma Serous i d'un taller de pintura que començarà el dia 15 de gener i finalitzarà el dia 30 de gener, amb el taller d'Almo Carbonell, Sanando a la Sagrada Femenina, que s'impartirà els dimarts i els dijous des de les 4:30. Començarà el dia 18 de gener i finalitzarà el dia 3 de febrer. I el tercer taller d'Helena Blankenstein, El trabajo que reconecta Joana Massi. Els dimarts i els dijous des del 18 de gener fins al 1 de febrer, a partir de les 6:30. Més info, inscripcions i canvis en els horaris pròximament a la nostra pàgina web. Tallers permanents de Carrer Volta. La inscripció serà de dilluns a divendres de 10 a 2 i de vesprada de 5 a 8. En Carrer Volta o escriviu al nostre correu activitats@carrervolta.org. Taller de valencià, llengua, història i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. T'esperem, impartit per Manel Martínez. Divendres de 10 a 11:30. Sessions presencials i online. Donació 15 euros al mes en general i 5 euros al mes per a les persones sòcies. Més info al 96 392 2088. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Reserva la teua plaça al 657-47-36-38 o a la nostra web. Les classes són personalitzades, duren una hora i mitja i en cada classe et donaran la lliçó que et toque per nivell. El teu programa d'ensenyament comença quan t'incorpores. Pròximament estaran els horaris d'este 2022. Taller de teixit, classes de teixit en diferents tècniques, ganxet i puntes, etc. Socialitza, aprèn des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes. Relaxant la ment. Grup reduït de 5 alumnes, els dijous de 5:30 a 7:30. 30 euros de donació al mes. Més informació al 663-37-60-46. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos una vegada més i fins a la pròxima.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan. L'amor Conxita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix,